Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995 i que aquesta temporada distribuïm, com tots sabeu, a través del podcast de vilaweb.cat i també a través de més de 100 emissores de ràdio d'arreu del país, que cadascuna, òbviament, ho passa a l'hora que vol. Així que, com que no sabem ni a quina hora esteu escoltant el podcast ni a quina hora esteu escoltant la vostra emissora, doncs bon dia, bona nit, bon vespre, el que toque, cadascú ja sabreu on sou. Com cada setmana, amb nosaltres, el Martí Crespo. Què tal, Martí?
Bon vespre, avui. Bon.
I el Joan Jofre, que ens explicarà bon no sé què, de què va el bricolatge d'avui?
Avui parlarem en llatí.
Ah, és una bona tradició aquesta, jo m'hi sume. M'agrada molt a mi el llatí, per tant... però ho farem en llatí?
No, només en
llatí. A VilaWeb, el dia que es va... anava a dir que es va morir el papa, que va dimitir el papa, com que el papa va dimitir en llatí, van fer la notícia en llatí. I la van publicar en llatí i va tindre molt d'èxit. He de reconèixer que hi va haver molta gent que el va llegir, cosa que no vol dir que la van entendre. I amb nosaltres aquesta setmana tenim un convidat que ja vam tenir fa temps i que em torna a fer molta il·lusió tindre amb nosaltres. Marsban Cooper, de l'agència de comunicació interactiva Rai Soto. Si recordeu, va estar aquí ja fa temps per unes aplicacions extraordinàries, apps que feien aquesta agència, i ara resulta que una de les que triomfa molt, i jo me l'havia instal·lat i l'havia gastat i no sabia que era d'ells, notegraphy.com, per aquells que vulgueu mirar-la, o Notegraphy, baixant-vos l'app, resulta que també l'han inventat ells, que tenen una creativitat espectacular. Encantada que tots estan aquí i encantada que tots a tindre èxit. Això ja és un vici, eh?
Ja vas. Gràcies per convidar-me, Vicent, i bona nit.
O bona tarda. Sempre això, quan tens èxit una vegada, vale, però quan tens èxit més d'una vegada, això comença a convertir-se en un vici. Amb en Marsban, per tant, amb el Martí i en Joan, com sempre, farem aquesta edició de l'Internauta.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Sempre, com cada setmana, el Martí Crespo ens situa, ens posa en el tema en el qual anem a parlar, així que abans que res, escoltem el seu informe.
L'informe de Martí Crespo.
El 2011, en Marsban Cooper ja va ser a l'Internauta per explicar-nos l'aplicació HomeWriter, un editor de textos per ordinadors i pissarretes que potenciava la concentració. 3 anys després, torna a passar pel programa amb una altra aplicació sota el braç, sorgida també de l'agència de comunicació interactiva Rai Soto, on treballa. Es diu Notegraphy, notegraphy.com, i com l'HomeWriter, també vol introduir calma i reflexió al nostre dia a dia digital per ajudar-nos a explorar millor la nostra creativitat. En aquest cas, ha adoptat la forma d'una xarxa social, però no és com Twitter, on tothom escriu de pressa i qualsevol cosa, ni tampoc no és com Facebook, tancat i cadascú amb el seu mur, sinó que en tot cas podria ser com un Instagram, defineixen ells, però en comptes de fotografies s'hi pengen paraules, frases i escrits amb gust i bon disseny, de manera bonica. Jo crec que és la frase, de manera bonica. Un grup de dissenyadors gràfics de tot el món, reconeguts o encara per conèixer, ja hi han aportat la seva tipografia personal, amb què l'usuari personalitza els textos, els escrits que vol publicar, abans que apareguin doncs això en el seu mur, o compartir-los doncs tant amb Notegraphy com via en fora, doncs a través de correu, d'Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Des que va sortir del laboratori, de la nau creativa de Rai Soto, en ple 22 arroba del Poble Nou, que devia ser final d'octubre, primers de novembre, Notegraphy ha sumat, i en certa manera doncs tenim avui en Marsban aquí per celebrar-ho, doncs ha sumat més de 200.000 usuaris, alguns dels quals ben coneguts, potser en podem dir algun després, i hi ha cua, pel que em consta, hi ha cua de peticions de dissenyadors doncs per afegir-hi les seves pròpies lletres o tipografies.
Molt bé, jo no, suposo que no sóc dels coneguts, però el tinc i el gaste. No acabo d'entendre el que he de fer amb ell, eh? Per tant, ja me va bé que vingues tu, perquè em fa gràcia dir, entenem-nos, es tracta d'una xarxa social on tu pots enviar missatges i que l'aplicació el que fa és ajudar-te, té uns, no sé si dir-li temes, seria adequat, n'hi ha uns estils, n'hi ha uns temes, n'hi ha...
Uns filtres,
però... Sí, filtres, però que són filtres tipogràfics.
No, exacte, no, és com ho ha explicat Martí, que és com un Instagram, però per les paraules, pel text, que Instagram, si sou usuaris, ja sabeu que després de fer una foto, doncs teniu la possibilitat d'aplicar uns filtres per fer les fotos més boniques.
Te la fa bona. Normalment una foto sí. Dolenta te la fa bona.
Fa bona, doncs ens sentim com artistes. Doncs amb NotGraphy volem fer el mateix, però canviant una mica el disseny amb la tipografia i després aconseguir que el text que escrius i després vols compartir a les xarxes socials també siguin més bonics. Una mica com has dit tu, Martí, no? Tenim aquesta de lema que és always beautiful. Uh-huh. I no tots som dissenyadors, però ens agradaria que el text que escrivim no només del contingut, sinó de l'apariència, que siguin més vistós i més atractiu a les xarxes socials. Nosaltres no ho definim NotGraphy com una xarxa social, perquè a vegades provoca rebuig. Jo com a usuari, si em diuen, ei, ara neix una nova xarxa social, la primera reacció és, uf, ja una altra per gestionar, per mantenir... I, de fet, diem que és una eina, és una plataforma, no? I depèn del teu ús, podria ser una xarxa social perquè tenen les funcionalitats per poder entrar, poder buscar notes, buscar persones, però no només ha de ser una xarxa social. Hi ha moltes persones, com jo, per exemple, que ens agradaria entrar, escriure una nota, publicar-ho i publicar-ho a nivell privat. De fet, un 20% de totes les notes, que dels més de mig milió de notes que s'han fet a NotGraphy des de l'octubre, són privades. És a dir, que és una nota que creen, ho dissenyen i després ho envien per WhatsApp o amb un correu o ho ensenyen i no acaben al món públic ni a les xarxes socials.
O ho uses per altres coses. Jo he fet tot privat, em sembla. Crec que ara vaig a fer la primera pública per dir que estem parlant amb tot l'internauta, però n'he fet servir de privades que després les he transformat per al Keynote o per a aplicacions que més fàcil. O sigui, jo trobo que la gràcia que té principal és que si no en saps, la tipografia és un art perillosíssima, perquè si no en saps comences a posar tot de tipus de lletra i acabes formant unes cacofonies impossibles, no? Altres heu fet que això siga molt elegant i molt senzill de fer, no?
Exacte. Sí. Són per nosaltres els dos eixos molt importants, no? El del disseny i després la part de creativitat i després totes les dues coses dintre del món del mòbil, la mobilitat. NotGraphy és una eina que està disponible també a la plataforma web, però també al mòbil, perquè sabem que el gran percentatge dels usuaris ho faran servir a través del mòbil.
Deixa'm divergir, eh? No és senzill.
És molt senzill.
No és molt senzill perquè has d'escollir entre moltes alternatives que et donen. Eh?
Home,
tots tenim favorits, és veritat.
Sí, però quan vas passant aquella quantitat enorme de tipografies o d'exemples, dius, i quin és el que ara me'l poso?
Sí, però no és comparable, eh? És a dir...
Però sempre dius, i el següent, serà millor que el que ja tinc escollit?
Es podria fer una versió per indecisos, amb només 4.
Versió reduïda.
Exacte.
També, però també és interessant, jo crec que un de les coses que més m'agrada és entrar cada dia a NotGraphy i veure què fan la gent, què escriuen i com ho fan servir. Tu ho has ben dit, Vicent, abans que no saps exactament quina necessitat cobreix, i nosaltres pensàvem que al principi la idea era fer els teus posts, els teus tuits més boniques, però de tant en tant i cada dia més sovint rebem correus de gent dient, ei, ens agradaria fer una cobertura d'una discografia, podríem fer-ho amb Notegraphy. Veiem moltes vegades menús plan de restaurants, menús clar. Dels dies fets amb Notegraphy.
Ah, sí?
L'altre dia un company meu va assistir a una presentació, com tu has dit també abans, d'una presentació fet 100% amb Notegraphy, que en lloc d'un PowerPoint, doncs els slides estan fet amb Notegraphy. I la gràcia és, nosaltres ara veurem quines són els usos i després, més endavant, quin seria el model de negoci, també. Perquè avui és una eina gratuïta per a tothom. Avui està disponible per mòbil, per iOS, per l'iPhone, i del mes que ve també per l'Android. I la idea és que volem que tothom pugui utilitzar l'eina, provar-ho, i després més endavant veurem quina és la millor manera de trobar de monetitzar-ho, perquè és com una empresa, no només la idea és regalar l'aplicació, sinó buscar una manera sostenible perquè faci sostenible.
I com se us va córrer aquesta idea?
Notegraphy va començar dins de la laboratori d'idees. Afortunadament estem dins de l'agència creativa, que és Sarait Soto, que porta 15 anys treballant aquí a Barcelona al món de la creativitat, digital. I la gran sort que tinc jo, que no soc creatiu, és treballar amb ments brillants. I totes les idees que surten de la laboratori surten de la gent dintre de l'agència. Vaig començar a Sarait Soto l'any 2009, és quan vam començar amb el laboratori. De fet, ho portava al laboratori, i el primer experiment va ser HomeWriter. I no és cap sorpresa de que quan mirem l'eix del disseny, l'eix de la creativitat, que jo sempre dic que hi ha algo de Notegraphy dintre de HomeWriter, hi ha molt de HomeWriter dintre de Notegraphy. I clar, perquè estem tocant punts que ens agrada molt, la creativitat, el disseny, l'escriptura també. Amb HomeWriter la idea era trobar-te un lloc, un santuari on pots escriure amb calma, sense distraccions, i ara amb Notegraphy una mica estem obrint la possibilitat de no només escriure bonic, sinó compartir-ho amb les teves xarxes socials.
Saps quina és la primera cosa que vaig identificar? Quan m'ho va dir el Martí, que era vostra l'aplicació, vaig pensar, clar, saps quina és la primera cosa que em va fer pensar que era vostra? La quantitat de blanc. És a dir, les vostres, les propostes que feu són propostes on el blanc, el fons blanc, existeix molt, no? I de l'HomeWriter jo recordo molt, o tinc molt al cap, aquesta sensació d'un espai blanc, no? I ara amb el Notegraphy també n'hi ha molt d'espai blanc, és a dir, la figura es concentra molt al mig, n'hi ha de tot, n'hi ha alguna que no, però si repassem la majoria, la figura es concentra al mig, les lletres deixen molt d'espai, és a dir, sí que n'hi ha un ADN aquí que...
Segurament l'ADN de l'agència i també de HomeWriter està ficat dins de Notegraphy, però la gran diferència aquí que trobem amb Notegraphy és que avui en dia tenim més de 35 col·leccions. I treballem avui amb una vintena de dissenyadors a nivell mundial, i cadascú té la seva personalitat i es veu dintre de les col·leccions, i suposo amb el temps veurem més diversitat a les col·leccions, però tens tota la raó, no? L'objectiu de sempre tenir el que escrius en la manera més bonic possible ens obliga a pensar-ho perquè surti sempre bé. Tenim molts usuaris que ens demanen, ei, puc pujar una foto? Puc canviar una mica el tamany del text o canviar el color? La resposta és no.
Clar,
no, perquè no volem, no passar repel·lents, sinó sempre jugues amb el risc de que podria acabar amb un...
Sí. Bueno, t'has tropeat. És el perill del dissenyador aficionat.
O sigui, una mica, ja.
El perill del desktop publishing és que tot el món es pensa que pot fer-ho.
Exacte.
I una cosa és que pugues fer-ho, diguem, mecànicament, que tu pugues alinear lletres un al costat d'un altre, i un altre que jo tinga coherència, que són dos conceptes molt diferents.
No, per mi, jo no sóc dissenyador i ja sé que amb Photoshop, per exemple, podria fer un post, com el que vulgui, però segurament no serà tan bonic com una d'Àlex Toshut, que és un dissenyador que ha fet una col·lecció per Nordgraphy, i allà sempre estem debatint quan obert ha de ser Nordgraphy o no. Suposo que ja heu vist que amb les primeres col·leccions sempre jugàvem amb la primera lletra.
Uh-huh.
I ara també estem ara experimentant per veure, aquesta és la idea de Nordgraphy, però amb algunes noves que tenim tenen menys presència, però també ara estem experimentant perquè alguns usuaris ens ho demanen, no? Diuen que per què sempre la primera lletra tan gran?
Tan gran, sí.
No? És una mica l'ADN també de Nordgraphy i les col·leccions, i però cada cop ho intentem.
Deixa'm explicar pels oients que no en són conscients, tant en l'aplicació com a la web, repetís, no té grafí amb PHY,
sí.
No té grafí.com, sinó ja sabeu que a la pàgina de l'internauta trobareu l'enllaç. Això que en Marx van diu les col·leccions és, perquè ens entenguem, els filtres de l'Instagram. És
correcte.
A dir, tu entres, escrius un text, el text que tu vulguis escriure net, sense additius, diguem així,
uh-huh.
I aleshores t'ofereix el programa o l'app, t'ofereix la possibilitat de que això agafi l'estil de, no sé quants teniu ara ja de
més de 30-35 avui en dia, sí. I potser com dius tu, Joan, que siguin masses, sí. I ara hem de pensar, sí, en com organitzar.
Poseu un filtre, sí. Algun lloc que puguis dir, vull només
veure... Podeu filtrar per estils, no?
Per estils també,
per estils, dir, barroc.
Exacte.
Escolta, i aquests dissenyadors, ha estat fàcil de convèncer-los perquè participen en l'experiment? Perquè clar, això suposa que és, els dissenyadors deuen donar un patró, perquè això ho fa el programa, és a dir, els dissenyadors no poden dibuixar la composició final, la composició automàtica feta pel programa, però ells deuen donar com uns patrons, m'imagino, no?
Correcte. De fet, tenim una persona dins de Nordgraphy que ha fet un treball fantàstic per buscar aquests dissenyadors. No ha sigut fàcil, però un cop que expliquis el projecte i ensenyes una mica què pots fer, no? Un cop que ja tinguis la primera col·lecció, sempre la segona és més fàcil.
Clar, clar.
I amb els dissenyadors amb què treballem, la gran majoria han dit que sí. Pensem que Nordgraphy és un startup, tot i que estem dintre de Red Soto, és una empresa diferent. Ara tenim inversors externes, jo treballo 100% ara per Nordgraphy.
Uh-huh.
I amb recursos limitats, com tots els startups al principi, i aleshores a parlar amb els dissenyadors, els dotzena de 15 dissenyadors que amb qui treballem, tots han volgut participar, i lo interessant ara és veure com dius tu, Martí, com entren més sol·licituds cada dia de dissenyadors no tan coneguts que també volen col·laborar. I això també és una línia que volem investigar, perquè podria ser una plataforma interessant per nous dissenyadors que volen...
Com a promoció.
Promoció i donar visibilitat a la seva feina.
Llavors estaria bé tenir unes opcions de dir, vull dissenyadors incorporats durant l'últim mes, i que m'ensenyi a veure quines han estat les últimes novetats.
Sí, és una bona idea, no? Tens les estrelles, però després tens gent que estan començant o per un tipus d'estil. Aquí la idea, a mi m'agrada molt la idea que d'aquí al futur obrir Nordgraphy, és a dir, que les persones puguin presentar les seves idees. Què fan ells? Ells et porten el disseny i després nosaltres després ho adaptem, ho programem perquè després tinguin els formats, perquè tu quan escrius hi ha mil i unes coses que passen. Una cosa és el tipus de dispositiu que fas servir. Mm. El tamany del text. Si escrius tres paraules, no té res que veure amb escriure un paràf o tres pàgines. I tot això a dintre tenim un sistema automàtic que canvia el format i canvia si vols compartir-ho en Instagram, que també té un format molt diferent que el Facebook. I això
I inclús fa... en la tipografia feu aquestes coses també perquè n'hi ha lletres que no és l'interlineat. L'interlineat és entre línies, però...
L'espai entre
lletres...
Clar, tot això
I, si és la Q... És, això de la tipografia és molt més complicat.
Complicat. Penseu que avui treballem només amb els caràcters romans, no? I cada dia també rebem e-mails de gent d'Àsia, d'altres països que diuen que ens encanta, ho fan servir, però clar... Volen també
caràcters
essencials.
Això és una complicació tremenda.
Però ara començarem a treballar amb els dissenyadors també d'aquests països. I crec que és la gràcia de Notgraphy, que és, des del primer dia ha sigut un producte global. Quan veiem d'on no, baixen l'aplicació, més de 90% dels usuaris venen gràcies al dispositiu mòbil. Uh-huh. I una gran part que és d'Estats Units, d'Europa, però cada cop més també de països emergents.
Home, ja hi pot ser fantàstic perquè tant l'àrab com el xinès són
calígrafs. Molt més agradables per fer dies.
Bueno, tenen una tradició d'entendre la tipografia com un quadre, no? És a dir, nosaltres vam patir els romans van fer la roman, diguéssim, i van fixar que la tipografia havia de ser el més elegant possible, i realment és insuperable, eh? Vull dir, les columnes romanes, aquella tipografia, això no ho superarem mai, l'elegància i la tal, però van matar el que s'entengués la cal·ligrafia com art, com a dibuix. Sí. En canvi, tant la cultura aràbiga més que musulmana i la cultura xinesa tenen una enorme tradició de representar. L'altre dia el Barça jugava amb, era l'any nou xinès,
amb un logo
perquè era l'any del cavall i era un cavall, però eren lletres, no? Vull dir, clar, això, si entreu a aquest món, això pot ser espectacular, pot ser una cosa tremenda. És
tot un repte i tot una oportunitat. Japó, per exemple, sí, no? Creiem, clar, ells que cuiden també molt el disseny i els caràcters. Tenim feina, però molt de gust i
cada vegada
ganes.
Que parlo amb tu tinc la sensació aquesta, no? Que vas xerrant i van sortint noves possibilitats, noves idees. Vull dir, a partir de Notgraphy, d'una aplicacioneta que tens al mòbil, t'obre uns horitzons cada dia més sorprenents.
Ens encanta, perquè quan ens pregunten, no? I què heu fet? I moltes vegades diem, no ho sabem. No. Ja veurem on arribem. Com guanyareu diners? Pues... no ho sabem, però farem proves. La gràcia d'aquest món ara és que és molt fàcil i molt ràpid fer proves, no? El món de Lean Startup, i sobretot amb aplicacions. Fes una prova avui, funciona, genial, endavant. Si no, ho canvies.
Però vosaltres, per exemple, heu fet proves que no han funcionat? Perquè sempre que parlem vosaltres teniu èxit. No sé com us ho apanyeu. És a dir, n'hi ha hagut alguna cosa que heu fet que no ha tingut èxit?
És molt important... també no tenir èxit.
Sí, perquè sí, sí, aprens.
Aprenem d'això, no?
Dins però no conec cap cas en què vosaltres no
sempre,
hagi tingut èxit.
No? Dins del laboratori, de fet, la idea és treure coses i veure si funcionen o no. Però dins del mateix producte, no, proves una cosa i veus que, ui, per aquí no anem bé. Doncs ho canvies i després proves. Però jo crec que és una mica l'espírit que tenim per Notgraphy. Ara creiem que tenim una proposta interessant pels usuaris finals. Tenim ja els reptes típics d'un startup ara, que és com aconseguim els usuaris, perquè amb fons i recursos limitats ha de ser principalment viral. És a dir, quan ho fas servir tu i esperem que ho penges a la teva nota a Facebook i Twitter, i després com ho fem saber que els altres també ho baixen. doncs aquest és un dels objectius principals que tenim aquests mesos. I després el segon és el famós stickiness, no? Que quan un usuari baixi l'app, amb quina freqüència torna a fer servir la teva app? Perquè després entrarà el número 3, que és d'aquests usuaris que han vingut, han baixat l'app, tornen cada X temps, espero cada dia, i a ells com podem ara trobar un model de negoci? És el típic 1, 2, 3 de coses que no ens deixen dormir
que
a la nit.
Que pot ser un model de negoci que no penja sobre els usuaris, clar, pot haver gent interessada en els usuaris.
Completament. Ara la gràcia és que fins ara només hem parlat del món B2C, que són els usuaris finals com a nosaltres. Demà anem a visitar empreses, perquè allà hem trobat una altra oportunitat, perquè creiem que NodeGraphy podria ser una eina molt interessant per a les grans marques. Les xarxes socials, per exemple, no? Moltes empreses no saben ben bé com fer servir les xarxes socials també per comunicar amb els seus usuaris. I també algunes empreses, Moritz, que és un bon exemple aquí d'una empresa aquí a Barcelona, que fan servir a NodeGraphy dins de les seves xarxes socials també. I allà creiem que també hi ha una oportunitat. I en altres, que és, per exemple, els escriptors. Ells també volen fer el màxim possible per promocionar els seus llibres amb els escriptors també. Ara estem parlant amb els editorials.
Ah, bé.
Tots tenim el mateix.
Això és l'internauta aquesta setmana parlant amb Mars Van Cooper de l'agència de comunicació interactiva Rai Soto i de la seva app NodeGraphy, que podeu trobar tant a l'App Store com a NodeGraphy.com.
L'internauta amb Vicent Partal.
Borges.cat, Desigual.cat, Nostrum.cat.
Els de casa ens identifiquem a internet amb el .cat.
Danone.cat, Deutschebank.cat, Microsoft.cat.
Els de fora també. Registra't al teu domini.cat des de només 8 euros. Informa-te'n a www.domini.cat. En català, .cat.
La botiga de VilaWeb és l'aparador d'una nació que vol ser lliure.
A Barcelona, al carrer Ferlandina, número 43, a prop de la plaça del Magba. I a internet, a botiga.vilaweb.cat.
Els vostres regals, feu-los en català.
En Joan Jofre t'ho resol.
Aviam, Jofre, hem de parlar en llatí, dius?
Avui parlarem del RIP del Windows XP.
El RIP és requiescat in pacem.
In pacem. I suposo que tothom, perquè ja en parla tothom, fins i tot els diaris, parlen de que el Windows XP es mora. I es mora exactament el 8 d'abril de 2014.
Windows XP és l'últim que va funcionar bé, no?
No, el Windows...
Després van traure un que era un desastre, que es deia Vista.
Que es deia Vista.
Era horrorós.
Encara té usuaris, encara té usuaris. I després van treure un Windows 7 que funciona acceptablement bé. Home, mira, t'avanço les dades perquè és increïble. A finals del 2013, és a dir, fa 4 dies que es va fer l'estadística, un 33,5% dels ordinadors encara anaven amb Windows XP. Un 30,5%.
Jo en tinc una a casa.
Sí, sí, és que tothom en té, clar, és de tots els ordinadors, no els que van amb Windows, entre els de Windows, els de Mac, els Linux, tot un 30,5%.
Ai, sembla que n'hi ha problemes serios perquè, per exemple, la majoria dels caixers automàtics van amb Windows XP.
Sí, exacte. Pràcticament un 47% van amb Windows 7 i no arriba al 10% van amb Windows 8, pobres. I encara hi ha un 3,6% que van amb Windows Vista, que això ja és de suïcidi total. Però bé, és igual. El que explicàvem, el 8 d'abril mora el Windows XP, però això no vol dir que el Windows XP el dia 8 d'abril us deixarà de funcionar. No, el Windows XP el dia 8 i el dia 9 i el dia 10 seguirà funcionant. El que fa Microsoft és que després de 12 anys, 12, des que va sortir, deixa de suportar el Windows XP. I suportar vol dir que a partir d'aquell dia no tornarà a treure com solucionar forats de seguretat, no traurà actualitzacions, no farà res, el Windows XP es morirà, es quedarà allà on està. I fixa't si hi ha hagut tant de rebombori tot el món que havien dit que no traurien ni les solucions per malware que acostuma a fer Microsoft en tots els seus productes. I aquests van dir que durant uns mesos encara els seguirien posant.
O sigui, diguem que el que fa Microsoft és dir Forester, a partir d'ara palla com pogués.
Abandonar-lo.
El que fa Microsoft és dir, ens interessa molt el Windows 8, volem que passeu al Windows 8. Ja us hem donat 2 anys més de marge, perquè normalment la política de Microsoft són 10 anys des de que surt el sistema fins que el deixen de suportar, 5 de suport normal i 5 de suport més senzill, però quan es complien els 10 ja van haver protestes i van dir, bueno, seguirem. I ara han dit que d'aquí no passen encara, que també van dir que no seguirien posant eines de malware i ara han dit que sí, no sabem què passarà. Tampoc sabem què passarà, per exemple, amb una cosa que és molt important, el Windows XP i després tots els que venen a continuació s'ha d'activar quan l'instal·les amb un ordinador. És allò que has de posar el número de sèrie, es connecta a Microsoft, amb uns servidors de Microsoft, ells et diuen si és correcte o no és correcte i pots començar a treballar. No se sap si a partir d'aquest dia aquells servidors estaran funcionant o no, perquè si tu se't fa malbé el disc dur i vols seguir amb XP i tens l'XP per tornar-lo a instal·lar, què faràs amb ell? Si els servidors no funcionen, doncs directament llançar-lo. Bé, una vegada sabem que morirà, tenim diverses alternatives. Què hem de fer?
Comprar un Mac.
No t'avancis.
O un Linux.
No, la primera és quedar-nos com estem. Diu, assumim que tindrem uns riscos, que si surten forats de seguretat ens poden entrar al nostre ordinador, etcètera. Bueno,
o sigui, la teva primera opció és viu perillosament.
Viu perillosament? Bueno, de fet, ja ho vivies perillosament. Ara viuràs això més perillosament, però viure perillosament és una opció. És a dir, sí, sí. Perquè després explicaré què passarà i veuràs si vols canviar. Un altre és actualitzar Windows 7. Windows 7 és un sistema, anem a dir, mig obsolet de Microsoft. Microsoft està fent tot el possible perquè tothom vagi a Windows 8, però vist com està al pati la gent no passa ni en broma, encara es venen llicències, encara vol dir que oficialment Windows ha deixat de vendre, Microsoft, perdó, ha deixat de vendre llicències de Windows 7 en caixa. Ja només ven, tu podies anar a la botiga i comprar una caixa de Windows 7, i ja només ven el que en diuen versions OEM, que són versions que venen en els fabricants, que posen a dins del seu ordinador. I això també s'acaba el 30 d'octubre de 2014. Però vaja, si aneu a Can Amazon, encara per uns 100 euros podeu trobar un Windows 7 funcionant. Una altra opció, tercera, és actualitzar Windows 8. També 105 euros a Amazon us el dona. Us el dona previ pagament dels 105 euros. Penseu que Windows 8 no acaba de funcionar del tot bé i té uns requeriments de màquina relativament importants. En l'escrit que publiquem cada cap de setmana estan els requeriments, mireu-vos-el. Hi ha un programa, més a més, que us el podeu baixar de Microsoft, que diu com us funcionarà la màquina, què heu de fer, què n'heu de fer.
Això, Joan, és el problema, no?, típic que passa amb els iPhones i també amb els Macs. Cada cop que fas un upgrade del software, tothom es queixa, ui, ara m'ha
ara funciona menys
o més lent.
A veure, la teoria de Microsoft, i algú ha dit que és veritat, és que una màquina que anava amb XP amb Windows 8 va més de pressa. Uh-huh. Que podria ser. És a dir, amb el temps vas millorant el teu sistema de fer software i encara que li posis més coses, n'aprens i fas les coses millors. Però clar, quan tu poses una màquina, si tu et vas amb XP, vol dir que la teva màquina no és d'última generació.
Exacte.
No.
Aquest és el problema, no?
Si i quan no és d'última generació... Bé, quarta opció, i la tenia escrita, no calia que me la diguessis, pots millorar i canviar Linux.
T'agraïs que aquesta obertura de mires.
I encara hi ha una última opció, que és directament canvies d'ordinador, que és allò que feia dies que volies fer, te'n vas a la botiga i et compres un Mac.
Sí, pots pagar-lo.
Bé, hi ha diversos problemes que us trobareu. I el més important, quan feu el canvi a Windows 7, si és que aneu a Windows 7, l'heu de pensar molt pensat. La setmana que ve explicarem com fer-ho. Aneu pensant aquesta setmana què és el que voleu fer, perquè la instal·lació de Windows 7 esborra tot el que tingueu al disc dur.
Que amable. Ups. Que amable.
És a dir, que penseu, la feina no és trivial. És a dir, no han aconseguit fer un programa que de Windows XP a Windows 7 et modifiqui el sistema i et guardi les dades. No, te les borra tot. A Windows 8 han fet una cosa una mica millor, tampoc gran cosa, però una mica millor. T'agafen el teu ordinador, et treuen tot el sistema operatiu, et treuen tots els programes i t'instal·len al Windows 8 i et respecten el teu directori de dades.
Això és però, molt perillós.
Sí, això és molt perillós. Per això la setmana que ve explicarem passos per anar una mica més sobre segur. Però penseu que feu l'opció que feu, és igual, sigui la que sigui, perdreu tots el vostre sistema operatiu, perdreu tots els vostres programes, els heu de tornar a instal·lar tots, recordeu on teniu guardats els números de sèrie del software que heu comprat, els discos originals o disquets o CDs per tornar-ho a instal·lar,
mama por.
Etcètera, etcètera.
No podem.
Sí, mentre, te quedes a XP i vius perillosament. Xato.
Mentre, durant aquesta setmana, podeu fer una cosa que és molt recomanable. Aneu a Kanubuntu de Linux i us baixeu el CD o el DVD de posta en marxa d'Ubuntu. Té una opció que és molt maca. Poses el CD o un USB, fins i tot, que expliquen com fer-ho, poses el CD i arrenques Ubuntu sense tocar per res tot el que tu tens i proves. I mira si t'interessa, i mira si això et funcionarà bé. I remenes. I abans de prendre una decisió, has pogut tastar com funciona l'Ubuntu sense haver tocat res del teu disc dur. Només fent, remenant per allà i tot això. Penseu-hi que la setmana que ve explicarem com morir en l'intento.
Més informació a comunicacions.cat.
Això és l'internauta aquesta setmana parlant amb Mars Van Cooper de l'agència Ray Soto arran del Notegraphy. Us el podeu baixar com a app o també anar a Notegraphy, notegraphy.com. Just quan hem tallat anaves a dir alguna cosa que hem tallat per fer la mitja part en la secció del Joan, que era, deies...
Sí, parlàvem dels altres tipus d'usuaris que ara tenim, que també és una aventura, perquè veiem quins usos fan, no? I per què podria servir. I com Notegraphy és per escriure, veiem que té una bona acollida amb els escriptors. Uns dels escriptors que ara tenim utilitzant Notegraphy és l'escriptor Paulo Coelho, que és un usuari de xarxes socials molt actiu. Té més de 12 milions de fans a Facebook, més de 10 milions de seguidors a Twitter, i cada dia tranquil·lament publica entre 10 o 20 posts al seu Facebook. És un usuari molt avançat. I un problema que tenia ell és que, de fet, ho feia abans, és que li agradava molt tenir els seus posts que no siguin només textos. Doncs, com ho feia? Ho feia tot a mà, manualment, amb aplicacions. Mm-hmm. I ara amb Notegraphy té la possibilitat d'en tres passos senzills crear un post per pujar a les seves xarxes socials. I ara estem parlant també amb molts editorials, perquè després de parlar amb ells també t'ho diuen, que no saben ben bé com aprofitar les xarxes socials. Tots estem aprenent, no? que és una bona eina també per promocionar llibres, escriptors... també ara ja cada dia hi ha més escriptors que no passen per editorials, no? amb la gràcia d'Amazon, que ho publiquen directament. Doncs ells mateixos s'han d'espavilar. Doncs Notegraphy és una bona eina per a ells també per diferenciar el que fan, el que escriuen, i crear comunitat amb els seus fans.
Uh-huh. I a partir d'un concepte senzill, perquè aquest és, jo crec, una de les claus dels vostres, tant el writer com aquí, és no ens compliquem la vida. No?
Fundamental, no? Que allà pots fer-ho des de l'ordinador, des del mòbil, no hi ha límit de text, de tamany, no? Per exemple, que tens a Twitter, veiem com ho fan servir, no, els escriptors,
perquè Twitter es converteix en una imatge,
en una imatge que tens allà, o també després tu pots publicar l'URL, o per exemple alguns escriptors que volen fer promoció d'un nou llibre, doncs publiquen, podrien en Nordgraphy publicar el primer capítol si volen. Per què? Perquè tens la capacitat de fer multipàgines, o després no té límit de text.
Això sempre m'ha semblat molt curiós. Recordo molt una vegada, molt a l'inici de la web, que la web era en gris, no tenia colors, i algú va descobrir allò dels codis hexadecimals, i recordo amb sorpresa que el Tim Berners-Lee, l'autor de l'HTML, va comentar: és que jo no sabia que això es podia fer. És a dir, l'autor no sabia que es podia fer una cosa que es podia fer, no? Amb les apps passa una mica el mateix a vegades, no? És com si n'hi hagués un punt màgic, no? Que l'autor de l'app llança una cosa allà al mig i la gent el sorprèn amb coses que no, ningú espera, no?
Jo crec que és la gràcia en el moment en què vivim, no? Que quan estudiava al Business School et deien, no? Primer has de buscar un problema i després la solució, però avui en dia no cal, pots fer proves allà directament al món real, amb usuaris reals, no? Sempre pensem, els de Twitter, no sé si ells buscaven un problema per trobar una solució. I amb Nordgraphy estem a la mateixa conjuntura, no? De veure, ei, ara veiem i veurem com ho fan servir. El que sabem és que ho fan servir perquè ara tenim no 200.000, sinó 250.000 usuaris. Publiquen un promig de 2,2 notes per usuari. Amb la versió Android creiem que ja un altre cop veurem que, com augmenta, no? L'audiència ja, i està tot per fer, tot per investigar i mirar.
Hi havia un tema que em vas comentar l'altre dia, que era la resposta d'Apple, de l'App Store, o sigui que també...
Del senyor Apple.
Senyor Apple. Sí.
És a dir, vull dir, quan tu fas una aplicació, doncs l'has d'enviar, diguem, a l'App Store, te l'han d'aprovar,
sí.
I ells no només l'han aprovada.
És un procés, els d'Apple són molt especials, com tothom ho sabem, no? O sobretot els que treballem al món de fer aplicacions... I amb Apple hi ha una relació especial. Lògicament, l'experiència de Home Writer també ens va ajudar perquè ens coneixen d'allà, de fa uns anys. I el procés típic, si ets un desenvolupador, és que fes la teva aplicació i després t'ho envies, que t'ho aprovin, no? I allà suposo que tenen un grup, no, de persones, d'editors...
Entra en un forandet.
Entra en un forandet i no saps ben bé què passarà, a vegades que ho provin.
Tampoc ho tenim massa clar.
Sí, sí, ells sí.
I després el món és de si ells et destaquen, perquè tenen, no, a l'iTunes, doncs tenen seccions, plan banners allà a dalt, l'app del dia, l'app de la setmana... i que és el somni de tothom que fa apps. I nosaltres ho vam enviar, l'app per a la propensió, i el dia següent vam rebre un correu. I suposo...
Caram, l'endemà i el dia següent ja us rebíeu un correu.
Suposo que allà dintre tenen un procés per veure aplicacions, idees noves, diferents. Nordgraphy també juga amb l'eix de disseny, no? I això ajuda també. I vam començar a parlar amb ells, i ells volien fer una promoció de Nordgraphy. Ens va ajudar molt, sobretot els primers mesos, i també, curiosament, ens va donar molt bones idees de com es pot millorar l'app. I això per nosaltres és...
És la primera persona que sé que ha parlat... Privilegi. Que ha parlat amb algú de la botiga d'app.
I que podeu millorar això, podeu fer-ho per aquí, podeu fer-ho per allà.
I lògicament volíem treure...
Sou conscients que era un humal que hi havia al darrere? O era un...
Som molt privilegiats, no? Volíem treure l'app al mes de setembre i ho vam treure un mes més tard per poder incorporar
aquests canvis.
Lògicament. No, molt, molt privilegiats.
I eren canvis tècnics o eren canvis conceptuals?
Més bé tècnics, però també a nivell de funcionalitat. Penseu que és important el disseny, també la usabilitat. Uh-huh. I allà, clar, ells veuen no sé quantes apps cada dia noves.
Decenes de milers, segur.
I per nosaltres era fantàstic tenir aquest know-how.
I insistien molt en l'usabilitat. Ho dic perquè, per exemple, Apple ara insisteix molt amb el canvi aquest que van fer de l'iOS 7, en què agafes l'aire, o no sé com li diuen, no li diuen l'aire, li diuen el...
Look and feel?
Bueno, algo així, no? De dir que s'assembla, que tot sigui coherent. Els d'Apple són molt obsessos amb el disseny. L'Steve Jobs era un obsess total amb el disseny i amb la tipografia, curiosament.
També.
Ell va anar a classes de tipografia.
Sí, correcte.
I insisteixen molt a la gent que seguís aquestes guies que ells donen, no?
De fet, molts dels canvis estaven relacionats amb l'iOS 7, perquè vam fer el canvi de 6 a 7 en aquest moment, doncs volien tenir-ho perfecte per tenir una aplicació 100% compliant, no, amb l'iOS 7, però sí, ells cuiden molt el disseny i lògicament el usability.
En aquest sentit, els usuaris de Android són diferents. N'hi ha pautes, és a dir, Android té més mercat, més usuaris, però n'hi ha pautes curioses, no? Que jo no he acabat mai de saber el perquè. Per exemple, una pauta clara és que la gent de iOS paga més o gasta més diners.
Correcte.
Que la gent d'Android dona més valor a determinades coses. És a dir, té un... Serà curiós veure l'impacte que tindreu vosaltres en l'Android, que això deu ser desenvolupar completament diferent, no? És a dir, a més, l'Android, n'hi ha diversos Androids, n'hi ha allò dels flavors, que cada Android és un...
És un món, és un univers, no? Perquè tens tants dispositius. De fet, amb l'iPhone ho tenim més fàcil. I tant Red Sota com a Nordgraphy som Apple dins, no? Però sobretot quan veus els mercats en que baixen, no? És lògic. A la Índia, per exemple, la queixa és: ei, quan tindreu una versió Android? I com ben bé dius tu, els d'Android, un promig, és que gasten menys. Tenen molt bona cobertura, perquè n'hi ha més dispositius arreu del món, però gasten molt menys que un usuari d'Apple a l'hora de baixar o pagar per apps o inclús pagar per in-apps.
Uh-huh. I n'hi ha hagut algú que ha criticat Notography? Algú que ha dit això és... aquesta crítica típica que es fa, eh? Allò, ara tothom pot editar vídeos, ara tothom pot fer tipografies, ara tothom es pensa que és un artista. El GarageBand, per exemple, d'Apple és molt criticat, ara tothom es pensa que pot ser un músic. Heu rebut crítiques d'aquest estil? O la gent entès que és un xoc i que al final no, això no està pensat per a que algú professionalment treballi amb això? És un divertiment, no? Més aviat.
Sempre n'hi han, afortunadament poques queixes, però sempre n'hi ha. Curiosament, i sobretot al món anglosaxon, la queixa principal és que no entenien per què demanàvem les dades de l'usuari, no? I deien que, ei, per una eina on vull escriure i després publicar, per què em demanes l'email, contrasenya...
Però te pots entrar amb el Twitter, amb el compte
completament,
de Twitter, amb el de Facebook, però no cal donar les dades.
Completament, però provoca rebuig.
Ah, sí?
I, sí. I, però sí, i després, com dèiem en anglès, no, sempre tenen haters, no? Algun que t'odia, però afortunadament són pocs i crec que la recepció principal és molt bona, perquè és una cosa diferent que no existeix de moment.
És que en el món anglosaxó donar les dades per ells és molt difícil que et donin una dada si no veuen per què. No és, jo aquí he lluitat moltes vegades en molts programes de per què hem de posar les dades, per què hem de demanar a tot arreu el meu DNI, què n'han de fer del meu número de DNI.
I penseu que aquí és només demanar l'e-mail.
I només demaneu l'e-mail, sí, exacte.
Però sí, és una cosa cultural, crec. També no, aquest por que tenen de què faran amb les meves dades.
I per què els hi serveix? Per què la volen?
El que passa que tu necessites un mínim, no?, de saber qui està usant la teva eina. En fi, aquestes coses suposa que passen sempre. Ens ha passat l'hora a nosaltres, a una velocitat espectacular. Sempre que vens, Mars van passar l'hora volant.
Encantat, i quan vulgueu ja
sabeu. Bueno, de moment seguim jugant. Jo, al començar el programa, he fet el meu primer notègrafi públic, i ja estic veient que n'hi ha gent que
m'agradaria saber com ho fas servir, la teva experiència també.
Sí, coses que t'agraden. Ara fem un cafè jo.
Perfecte.
I te ho explico. Però bueno, en qualsevol cas, escolta, com sempre un plaer tenir-te amb nosaltres, Mars Van Cooper, de l'agència de comunicació interactiva Raisotto, i ara volcat 100%, com ell mateix ha dit, a notègrafi. Podeu descarregar-vos l'app a l'App Store o entrar a la web notegrafi.com. Gràcies per la feina que fas i per lo bé que ho feu, sobretot, que és un plaer.
A vosaltres.
Tindré a gent com vosaltres aquí. I, com sempre, també el Martí Crespo i el Joan Jofre ens veurem la setmana que ve.
Jo els he deixat feina a la gent.
Has deixat feina a la gent per la setmana que ve. Ja sabeu que aquesta temporada acabem sempre amb una cançó de les que es graven en acústic a VilaWeb Televisió, en aquest cas El cel de les Illes Caimán, de Sènior. I, com sempre, tots els dies, les 24 hores del dia, podeu seguir l'actualitat a través de VilaWeb, www.vilaweb.cat, i també recordeu aquells que us interessa difondre tot això a través de la nova edició en llengua anglesa de VilaWeb, l'edició global a www.vilaweb.cat/english. Ens trobarem la setmana vinent, de nou ací a l'Internauta, per seguir parlant del que fa la gent amb la tecnologia i amb internet. Fins la setmana vinent.
Agenollat en el teu llit, sense guardes ni criats, presenciant el teu final. I a tu qui teu anava a dir que els obrers que t'han fet ric et volien tremolar, ple de mocs i tot pixat. Estem d'acord que un canó davant del nas té més força i més raó que mil vagues generals. Aquelles coses semblen més fortes quan no eres tu qui les fa. Aquelles coses les veus més clares quan t'estan amenaçant. Tanques els ulls i veus passar la teua vida per davant, i saps que ja no vols anar al cel de les Illes Caimán. Aquelles coses semblen més fortes quan no eres tu qui les fa. Aquelles coses les veus més clares quan t'estan amenaçant. Aquelles coses són molt més clares si a tu te les fan ja. I veus com plores com un xiquet quan lo que té li ho han furtat.